Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 23 de març del 2024. L'Ajuntament de Falset ha publicat aquesta setmana els resultats del cens d'habitatges que s'ha dut a terme al municipi. Tenint en compte que un dels problemes que tenim a la nostra comarca és la dificultat per accedir a un habitatge digne a un preu raonable, cal que aplaudim la iniciativa, que d'altra banda també estan duent a terme la resta de municipis del Priorat. És evident que només amb el cens no revertirem el problema, però sí que és una manera de radiografiar la situació habitacional dels nostres pobles per, a partir d'aquí, començar a impulsar les mesures més adequades per garantir el dret a l'habitatge. És ara quan les administracions hauran de començar a fer polítiques que permetin que qui ho vulgui es pugui quedar a viure a Falset o a la comarca, ja sigui facilitant ajudes per al lloguer o ja sigui ajudant els propietaris a rehabilitar els habitatges en desús per tal que es puguin incorporar al mercat, etc. Queda molta feina per fer, però cal que no perdem de vista que l'habitatge és una de les qüestions claus per frenar el despoblament. Així doncs, en l'informatiu d'avui analitzarem els resultats del cens d'habitatges de Falset i explicarem quines mesures preveu l'Ajuntament. Per altra banda, avui també parlarem del Coneguem-lo Priorat, que es va celebrar dilluns a Torroja, i les tècniques de l'Oficina Jove ens explicaran el projecte d'educació sexual que estan duent a terme als instituts de la comarca. Avui també ens farem ressò del projecte La Viral, que aquesta setmana està tenint lloc al Priorat, i a pocs dies de Setmana Santa entrevistarem a la Sandra Artiol i la Maria Dolors Vilalta en motiu del 175è aniversari de la Congregació de la Puríssima Sang. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Falset té actualment uns 150 edificis buits. Així es desprèn dels resultats que ofereix el cens d'habitatge que ha elaborat el consistori en els darrers mesos. Aquest document proporciona una fotografia del parc d'habitatges de Falset i el seu ús, una visió exhaustiva que permetrà al consistori avaluar accions en matèria d'habitatge, però també en altres àmbits com el consum d'aigua al municipi, donat que l'informe ha tingut en compte aquesta dada estadística a l'hora d'elaborar el cens. Al marge d'aquestes dades, també s'ha fet un treball de camp durant el qual s'ha visitat físicament tots els immobles on s'havien detectat indicis de desocupació. L'alcalde del municipi, Carlos Brull, destaca que el cens d'habitatge servirà per encarar i dirigir les polítiques d'habitatge de Falset.
Aquest cens d'habitatges, per l'Ajuntament de Falset, és una eina més de les quals, juntament amb el Pla Local d'Habitatge i juntament amb altres modificacions que estem començant a explorar amb el tema de l'ordenació urbanística de Falset, doncs ens faran una diagnosi i ens ajudaran a treballar per a direccionar bé les polítiques del nostre municipi. Ens dona una radiografia molt més exacta i també ens ajuda a concretar quines són les polítiques que hem de modificar, doncs, per potenciar la rehabilitació, per potenciar el lloguer, per potenciar que es fiquin al mercat immobiliari, que es puguin fer de primera residència. Tot això és una mica el que ens ajuda, que ens reforça aquest pla, aquest cens d'habitatges buits.
Així doncs, segons l'informe, a Falset es compten avui dia més de 1.400 habitatges, dels quals uns 150 estan buits. D'aquests habitatges buits, i d'acord amb la inspecció visual, un 51% presenten un estat de conservació bo o molt bo, un 32% presenten un estat de conservació regular i un 17% presenten un estat de conservació dolent o molt dolent. En aquest sentit, l'alcalde afirma que l'Ajuntament treballa per adoptar diverses mesures que permetin la rehabilitació d'aquests edificis que es troben en més mal estat.
Això el que ens planteja, doncs, és poder fer unes modificacions valentes, atrevides, amb les quals, doncs, a la millor reduir els metres quadrats útils d'habitatge és una opció, reduir-los, doncs, a que puguis, en una casa del casc antic, doncs, es puguin fer, doncs, dos dos apartaments o tres apartaments, i d'aquests dos o tres apartaments, doncs, dos hagin de ser primera residència i un pugui ser un apartament, doncs, amb llicència d'ús turístic, perquè doncs, d'aquesta manera sigui més atractiva fer la rehabilitació. No sé, són coses que es posen damunt de la taula, que també mirem exemples d'altres llocs, i que és per a una mica facilitar la rehabilitació, perquè la rehabilitació al final l'ha de fer el privat, l'ha de fer el titular de la vivenda.
Pel que fa al problema del lloguer, Falset és un dels 140 municipis de Catalunya que tenen un mercat d'habitatge considerat tens. L'alcalde explica que això és degut a la falta d'oferta d'habitatge de lloguer.
El tema de les poblacions tensionades, en el cas de Falset, ens ve donat per la falta d'oferta. I llavors això bueno, és una mesura més, és una mesura més. El cas de Falset és molt diferent, perquè tampoc no tenim grans tenedors. Això obliga més als grans tenedors a posar habitatge al mercat i amb un preus, amb un barem, amb uns índexs de preus de lloguer que ja venen marcats pel Ministeri d'Habitatge. Llavors, a Falset no hi ha grans tenedors. Tots aquells que tinguin més de 5 habitatges en lloguer, doncs en el que tinguin un pis o un habitatge a lloguer, doncs hauran d'adaptar a la nova normativa de l'habitatge tensionat. Tots els que no tinguin més de 5 habitatges, doncs no poden anar regulant-ho o quan s'acabi el contracte o si adquireixen nova vivenda per ficar en lloguer.
Com dèiem, una de les dades utilitzades per a l'elaboració del cens d'habitatges buits ha estat el consum d'aigua. En aquest sentit, el consistori està puntejant tots els habitatges en els quals s'han registrat dades anòmales, sigui per consums elevats o nuls o per altres causes. Amb l'objectiu de detectar malbarataments, usos indeguts i fuites, l'Ajuntament s'està posant en contacte amb els propietaris d'aquests habitatges a fi de determinar què succeeix en cada cas i resoldre en conseqüència.
Penseu que el cens s'ha fet amb dues metodologies, pràcticament. S'ha fet amb un camp d'inspecció visual al mateix edifici i l'altre amb els comptadors d'aigua i les taxes de brossa. Amb això hem pogut detectar doncs, si hi ha moviment, si no hi ha moviment de consums d'aigua, si hi ha consums nuls o si hi ha consums petits o molt elevats. Això també ens ajuda a poder detectar llocs on a lo millor hi ha un consum mínim i viu molta gent, llocs on hi ha un consum molt elevat i no hi viu gent o hi viu molt poca gent, i amb això estem transferint totes aquestes dades i podem detectar doncs, possibles anomalies amb el sistema de comptador d'aigua o amb el sistema d'abastament.
Paral·lelament, l'Ajuntament ha confeccionat una enquesta adreçada a les persones que viuen a Falset o els agradaria viure-hi, amb l'objectiu d'aprofundir en la diagnosi sobre la situació de l'habitatge al municipi. Aquest dilluns, Torroja va acollir la 7a edició del Coneguem el Priorat. Aquesta activitat, que pretén donar a conèixer el patrimoni material i immaterial dels pobles del Priorat a través de diversos tallers, va reunir uns 150 alumnes de tercer i quart de primària de les escoles de la comarca i una vuitantena d'alumnes de quart d'ESO de l'Institut Priorat i l'Institut Escola Corbatera. I és que són els alumnes de quart d'ESO els que preparen els tallers que duen a terme els més petits. Concretament, en el cas de Torroja es van realitzar activitats relacionades amb el despoblament, el coneixement de la DOQ Priorat, els gegants, l'empedrat dels carrers o l'orgue de l'església, entre d'altres. En parla en declaracions a Ràdio Falset la tècnica de paisatge del Consell Comarcal del Priorat, Elisa Barceló.
A veure, la jornada va anar molt bé, va fer molt bon dia. Els tallers van funcionar molt bé, és a dir, els tallers ens els preparen els monitors dels dos instituts de la comarca, els de quart d'ESO. Aquest any vam preparar 10 tallers, el de matí i una gincama a la tarda. I els tallers que es van treballar doncs, han treballat temes des del despoblament, la denominació d'origen qualificada Priorat, hem treballat els gegants, l'empedrat del poble, que és un dels pobles que té els empedrats més bonics encara, potser del Priorat, el tema del paisatge, vam fer un taller d'astronomia que ens va ajudar l'Associació Astrotorroja d'Astronomia de Torroja, vam fer un taller sobre l'aigua, bitlles catalanes, vam treballar l'orgue també, i va vindre l'organista, el Carles Miró, ajudar-los a fer una miqueta de concert, i per la tarda van fer una gincama per tots els nens i nenes, i així tots al final van acabar voltant per tot el poble.
Barceló destaca també la implicació de la gent de tots els pobles on fins ara s'ha celebrat el Coneguem el Priorat.
Aquesta activitat, sense la implicació del poble, de l'Ajuntament i de les entitats, no es podria fer. I d'aquí dono les gràcies, des de l'organització donem les gràcies a que cada any l'Ajuntament s'hi volca i els pobles s'hi volquen, perquè clar, ells ho veuen com una oportunitat, no, de donar a conèixer el seu poble. Clar, tenien aquell dia rondant 200... no, xiquets i xiquetes, més tots els professors i mestres que venen, més gent de l'organització. Clar, penseu que la gent surt al carrer, clar, senten xivarri, no?, per aquests carrers on normalment entre setmana hi ha molta pau i molta tranquil·litat, i ho agafa, clar, és un, no?, una injecció d'energia pels pobles.
Fins a dia d'avui, el Coneguem el Priorat s'ha celebrat a la Vilella Alta, Margalef, la Torre de Fontaubella, la Morera de Montsant, la Figuera i Torroja del Priorat. La tècnica de paisatge del Consell Comarcal explica que fins ara s'han prioritzat els municipis que no tenen escola.
Quan es va començar el Coneguem, es va decidir, vam dir com triem, no?, quins municipis per on comencem. Clar, vam pensar conjuntament amb el fòrum de començar pels pobles sense escola, primer perquè són pobles que potser són més desconeguts, que tenen menys població, i també per donar un valor a l'escola rural, és a dir, que els nens i nenes que tenen escola al municipi vagin a un poble i vegin que no hi ha escola i que una escola és un servei que hi ha de ser i que és un valor puntal per un poble, no?, per donar-li la importància a l'escola als pobles.
El Coneguem el Priorat està impulsat pel Consell Comarcal, el Servei Educatiu de la Comarca i l'associació Prioritat. L'Oficina Jove del Consell Comarcal del Priorat està duent a terme durant aquest curs 2023-2024 un seguit de tallers sobre educació sexual als dos instituts de la comarca. Amb el títol Sexibilitza't Jove, l'objectiu és proporcionar eines per aconseguir una sexualitat saludable entre els joves de 12 a 16 anys, així com sensibilitzar-los sobre les actituds sexistes i discriminatòries. En parlen a Ràdio Falset la informadora juvenil Eli Garcia i la referent d'Emancipació i Inclusió Juvenil, Eli Cedó, de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Priorat.
Doncs bueno, és un cicle de xerrades que es fan a través d'una educadora sexual, que es diu Núria Sorribes. Vam començar amb un inici fent una xerrada a les famílies informant d'aquesta problemàtica i aquest tema que encara és un tabú per moltes famílies i per molts adolescents i que costa molt treballar. Llavors vam començar a fer una xerrada amb les famílies a les dues zones, a la zona nord i aquí a Falset. Un se va fer a Cornudella i l'altre es va fer aquí a la biblioteca d'aquí a Falset. I bueno, també doncs, vam anunciar que hi havia doncs, aquest projecte que volíem realitzar als instituts, als dos instituts de la comarca. I bé, bueno, és un cicle de tres xerrades per curs i per línia.
Cedó i Garcia destaquen que sovint parlar sobre sexualitat és un tema tabú encara en moltes famílies i que aquesta activitat ha de servir perquè els joves siguin crítics amb la informació que els arriba, molt sovint a través de la pornografia i les xarxes socials, i empoderar-los per a prendre les seves pròpies decisions.
Una de les xerrades, sobretot per tercer i quart d'ESO, està molt enfocada en el tema de la pornografia, perquè realment el que volem és que siguin uns joves crítics, que sàpiguin analitzar les coses. Nosaltres el que no els podem prohibir és que mirin pornografia, perquè és una cosa que està a tot arreu i ells tenen interès i volen investigar, però nosaltres el que hem de fer molt és que tinguin una mica de coherència, que tinguin ètica i que sàpiguin doncs, que tot això és ficció, i que bueno, sàpiguen diferenciar o no de la realitat.
El projecte s'allargarà durant tot el curs i ha arribat a tots els alumnes d'ESO de la comarca. S'han organitzat fins a un total de 48 tallers impartits per professionals formades en l'educació sexual.
La veritat és que està funcionant molt bé, hi ha una bona rebuda des dels professors i dels alumnes, i realment, doncs, nosaltres bueno, ho estem fent amb moltíssimes ganes, ho hem agafat amb moltíssimes ganes i bueno, esperem que tingui molta continuïtat doncs, durant molts anys, no? Ja que clar, les xerrades, com que estan adequades a cada edat, llavors ells cada any tindran unes xerrades diferents, no? Llavors més adequades a la seva evolució.
En aquest sentit, les dinamitzadores dels tallers afirmen que els dubtes sobre sexualitat cada vegada apareixen abans i creuen que caldria estendre-ho també als darrers cursos de l'educació primària.
Surten dubtes amb èpoques, amb etapes evolutives molt més prèvies a les que els havíem pensat. Llavors ens adonem que sí que el projecte ha de tindre una continuïtat perquè cada vegada abans és millor poder tractar aquests temes. Inclús pugueu baixar a l'educació primària a les escoles, que en altres potser ja no ens incumbeix tant com a joventut, però sí que seria un tema molt interessant a poder treballar arreu de totes aquestes escoles.
Per altra banda, també creuen que caldria dotar de més eines i recursos a les famílies per poder abordar el tema de la sexualitat amb els seus fills i filles.
De fet, moltes famílies ens fan la demanda també de que els hi falten eines i recursos per poder afrontar aquests temes davant dels seus fills i filles que comencen a estar en l'etapa adolescent. Sobretot el dubte i la incertesa surt al moment que els fills són adolescents. Abans no es planteja. Llavors, poder anar estirant aquest fil i cada vegada poder fer xerrades i tallers i més sensibilització en famílies amb criatures més petites és lo interessant perquè de cara al futur puguin estar més preparats per poder-ho afrontar.
Sexibilitza't Jove és una iniciativa sorgida de l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Priorat i compta amb el suport de l'Institut Priorat de Falset i l'Institut Escola Corbatera de Cornudella. Gairebé 16.000 dones de la Vegueria de Tarragona s'han adreçat a les farmàcies per assessorar-se i rebre els productes menstruals reutilitzables que distribueix el govern. Durant els prop de 15 dies que la campanya porta en marxa, fins a 156 prioratines han recollit algun dels diversos productes que la campanya ofereix. A la resta de comarques, el Tarragonès és on més productes menstruals reutilitzables s'han recollit, un total de 6.392, seguit del Baix Camp amb 5.358, l'Alt Camp amb 971 i la Conca de Barberà amb 511. Pel tipus de producte, a la Vegueria de Tarragona, les calces menstruals han estat les més sol·licitades per les dones amb un 54,8% del total, seguides de les copes menstruals que han demanat un 32,9% de les dones i, finalment, les compreses de tela, que han estat les escollides per un 12,3% de la població femenina. A escala global, a cada hora s'entreguen 2.000 productes menstruals reutilitzables a les farmàcies d'arreu de Catalunya, que ja han repartit, avui dia, 225.000 unitats en les 3.284 farmàcies catalanes participants. El Centre Quim Soler acull el projecte La Viral, l'Escola Radical d'Arts i Ciències, un projecte cultural que posa l'art i la ciència al servei de les problemàtiques ambientals dels territoris i de les seves comunitats. La Viral aterra al Priorat durant tota aquesta setmana per treballar el conflicte de l'aigua i, en concret, l'espoli del riu Siurana. L'associació Tramoia Cultura impulsa aquest projecte amb la complicitat de tres centres de residència d'artistes de Catalunya: el Centre Quim Soler, el Centre d'Art i Natura, el Pallars Sobirà i el Convent, el Berguedà. La Viral és promoguda pel Departament d'Empresa i Treball i la Direcció General d'Economia Social i Solidària. El projecte neix de la necessitat de trobar respostes a la crisi socioambiental. Aposta per la creativitat i el treball interdisciplinari com a motor impulsor d'idees que puguin plantejar solucions adaptades a les necessitats dels entorns. I ho fa a través de la creació d'un equip on integra perfils artístics i científics treballant cooperativament en estades als centres de residència per, conjuntament amb els agents locals, aportar propostes de solucions a l'actual context d'emergències. En aquesta primera edició pilot, la Viral ha seleccionat un grup de 7 artistes i científiques amb un ampli bagatge en la recerca científica i en la creació artística, des d'una mirada activista i transformadora. En el cas del Priorat, la proposta se centrarà en l'espoli de l'aigua que es fa del riu Siurana des de fa dècades i de la gestió dels seus embassaments, enmig d'una lluita que fa anys que dura i en un marc on l'escassetat d'aigua és omnipresent. S'afegeix a la problemàtica la recent proposta del govern que, entre d'altres, proposa agafar aigua de l'Ebre i bombejar-la riu amunt. La Viral, durant els dies que estarà al Priorat, treballarà estretament amb el centre que les acull i les entitats Prioritat, Plataforma pel Riu Siurana, l'entitat ecologista GPEC i pagesos i pageses de la comarca per copsar com analitzen la situació i quins consideren que són els problemes més urgents a abordar. S'apropa Setmana Santa i molts municipis commemoren la passió i mort de Jesús amb actes tan tradicionals com, per exemple, les processons. És el cas de Falset, on la Congregació de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist s'encarrega de l'organització d'aquestes activitats. Enguany, a més, la congregació està de celebració, ja que commemora el seu 175è aniversari. És per aquest motiu que hem convidat a la ràdio a dues de les seves membres, la Sandra Artiol i la Maria Dolors Vilalta. Bon dia a les dues.
Bon dia.
Bon dia.
175 anys d'història de la congregació, no ho pot dir tothom, això. De fet, és l'entitat més antiga de Falset.
Sí, així és. Les més antigues eren la congregació de Germanes Vedrunes, però bueno, com que ja no tenen presència al poble, doncs ara ja som nosaltres els més antics.
Clar, ens n'anem 175 anys enrere, vol dir el 2 de juliol del 1849.
Sí, i tant. Trobo que per nosaltres ha de ser un goig poder el que els abans passats van començar fa 175 anys, que ho puguem encara doncs, tindre present, no? I que ho hem anat conservant.
Val, fem-nos una miqueta de repàs de que han sigut aquests 175 anys de la congregació. Què han significat? Què representa?
Bé, la congregació als seus inicis, clar, se va fundar, a més de per fer les celebracions aquestes de Setmana Santa, clar, se va fundar com una mutualitat, llavors no hi havia seguretat social ni res, i quan la gent queia malalta doncs, no tenia per dur-se a la boca. Clar, primer, este compromís que tenia amb la societat, clar, va arribar a un punt, no? Apareix la seguretat social i tot això, i això ja va desaparèixer, i clar, va continuar fent les celebracions aquestes de Setmana Santa, i sempre hi hem estat presents. No només la labor esta eclesiàstica, de coses de missa, sinó també d'ajudar la gent del poble, no? Mm-hmm. De la implicació amb el poble.
Val, però normalment quan pensem en la congregació, no? Pensem tots pues, en Setmana Santa i la professó, etc. Us volia preguntar per l'antiguitat de les figures que formen part dels diversos passos de la professó. Són molt antigues, bueno, jo sempre les he vist, però
sí.
jo no em considero tan antic.
Sí, no són molt antigues perquè amb la guerra doncs, va desaparèixer pràcticament tot, i les figures, o sigui, els passos que ara tenim són dels anys 40, 47, 50, 60, algun, vull dir que són relativament... Bueno, ara ja són una mica antigues, que són del segle XX i estem al XXI, però bueno...
Bueno, clar, no són tan antigues... si són dels anys 40 vol dir que sí. Ja tenen una edat, també.
Sí, sí, penso que n'hi ha una del 47...
El Sant Crist és el primer, sí.
I després del 50 i pico, ara exacte...
Les més noves són els passos de rodes,
sí.
Que mm-hmm. són les últimes que es van...
Que ja es veu perquè ja ho van posar amb rodes perquè, perquè no calgués portar. Però bueno, que també queda bonic i doncs són...
Sí, sí, clar, però aquestes figures, ara ho deies, no? Parlem de l'any 40 i pico, vull dir, fa uns quants anys, totes aquestes figures necessiten d'un manteniment, una conservació... Tot això com se fa?
Com se fa? Bé, de tant en tant la congregació pues, intenta restaurar-les. Se va començar primer amb el Sant Crist, se va restaurar l'any del 150 aniversari, l'altra que s'ha fet ha sigut la Dolorosa, i bé, ens hem proposat a poc d'anar-les restaurant, perquè clar, és això, que se van malmetent amb el pas del temps. A més, clar, estan sempre exposades allí a l'església, unes a la capella de la congregació, les altres al Sagrat Cor, i bé, anar-ho fent a poquet. La propera que volem mirar d'arreglar és la del Natzarè, perquè a més és la que més surt.
És que més que res també la pintura, no? Perquè és clar, de sortir, encara que no ho sembli, s'ha anat descolorint també una mica i bueno, a veure si podem fer-ho. Uh-huh. És que enguany hauria de ser l'any, però com que hi ha hagut també altres coses, doncs l'any que ve.
Hem d'anar pas a pas perquè no hi ha gaires diners.
Val, bueno, com ja heu dit, vosaltres ja fa molts anys que formeu part de la congregació, no? Expliqueu-nos algunes anècdotes de la vostra experiència.
La Dolors pot ser més, perquè jo...
Pues ara no sé, anècdotes... Bueno, no sé. Que a vegades... Bueno, l'anècdota més anècdota és que a vegades sorties a la processó i a millor et faltava algú encara per portar alguna cosa. O algú pel tàlem, o algú que es posés a espenyer els passos aquests de rodes, però bueno, sempre s'ha sortit i la gent té bona voluntat i aquell dia tothom se com anima i vinga, ajuda. Vull dir que això potser ara no em ve res, però bueno, segur que igual al llarg del rato aquest igual em ve alguna cosa.
Doncs si et ve, mos ho dius.
Sí, sí.
Això us volia preguntar. De fet, sobre el passat i el present de la congregació, no? Per celebrar el 175è aniversari, s'ha organitzat una exposició de fotografies d'abans i ara relacionades amb la Setmana Santa. Expliqueu-nos una mica com ha anat aquesta exposició, com l'heu pogut fer, com l'heu conformat i també els dies que es podrà veure, etc.
Bé, quan ens vam proposar fer una exposició fotogràfica, clar, primer vam comptar en el fons que té la congregació pròpia. Però, clar, vull dir, abans com que hi havia fotògrafs al poble, sempre aconseguies fotografies. Però, clar, els darrers anys, clar, ja costa molt. La gent va amb el mòbil, fa la foto i no està en paper. Llavors, bé, vam pensar que... a Falset hi ha un fotògraf que es diu Miquel Bové, que sempre hem vist que estava fent fotos i d'això, i li van proposar. I ell en seguida, no?, va dir que sí, i bé, un dia van anar, se van triar, i ell mos les ha fet portar a imprimir, a ampliar i tal. Sí. Ell també ja ha dit la seua, no? Doncs mira, esta potser no l'agafeu, que els colors no... Agafeu més val aquesta, sí?
Sí.
I llavors, els de la Junta també vam triar del fons nostre algunes, ell també mos va ajudar a dir, pues, fiqueu així, així, saps? I bueno, i un dia, pues, allí a la casa de la festa, se van col·locar totes, és una exposició maquíssima.
Sí, sí, perquè ell, clar... Va escollir les que estaven, és el que diu, millor il·luminades, més ben agafades. Bueno, ell sap més que nosaltres perquè, clar, ell se dedica una mica a això. I doncs, val a dir que doncs, gràcies, ja li vam donar l'altre dia que vam inaugurar, però moltes gràcies a ell i a la Marta, que doncs ens va ajudar també a posar-ho. Llavors, estarà oberta, doncs mira, vam inaugurar el diumenge passat i ara estarà oberta aquest dissabte de 6 a 8, diumenge de 7 a 9, perquè obrirem després del Via Crucis de la tarda, i després la setmana següent, tota la setmana, els quatre primers dies de 6 a 8, i dissabte, divendres i dissabte de 12 a 2, perquè hi ha actes a la tarda a l'església i per no coincidir.
Per no solapar.
Però val la pena, creieu-me, perquè són molt maques. I després, clar, la gent se veu, perquè... vam agafar fotos també que hi ha processons i hi ha gent doncs, que diu mira, doncs aquest és bonic, vull dir, l'altre dia va haver molta gent i molt bé.
Bastant. I després també hi ha instal·lat un roll-up que conté una mica un breu relat de la història de la congregació, que després ja se quedarà permanentment a la capella que tenim
de la sang,
de la sang allí a l'església.
Mm-hmm. També voldria dir que el Jaume Domènech i la Pilar Guil, quan els vam dir que volíem posar a l'ona, perquè clar, perquè es notés una mica més aquest any diferent, de seguida van dir que sí, que ells se'n feien càrrec. O sigui, la lona està posada allí al pont, al costat de l'estanc de la Pilar.
Baix.
Sí, al carrer de baix, que és allí on sempre les posen. I també ha quedat molt maco i molt bé.
Uh-huh. I a banda, però, com és habitual, durant els dies de Setmana Santa s'organitzen diversos actes, no?, per celebrar la passió i la mort de Jesús i la resurrecció, la professó del Sant Enterrament, els Via Crucis...
Sí, ja vam començar el diumenge passat, que vam fer el Via Crucis amb la creu per dins de l'església, amb la creu de la sang, i després vam fer l'assemblea de socis, que ja fa uns quants anys que ho fem i va bé, perquè ve força gent, i després... També vam donar el premi perquè també fem un concurs dels cartells perquè hi ha el cartell de Setmana Santa i es van presentar nou nois i noies i un del que va guanyar, el Nau El Perí, que és un crac, doncs li vam donar el premi i després ja vam anar doncs, a fer això de l'exposició, va poder vindre l'alcalde, la regidora de Cultura i altres regidors, el mossèn, i vam donar per inaugurada l'exposició.
Ara que tu menges, doncs, toca el Via Crucis pel carrer del poble amb el Natzaret. Per trobar gent, per poder portar els passos, vam crear un grup de WhatsApp de portants de tots els que han col·laborat els darrers anys i no res, posem, mira, el dia tal, Via Crucis, qui s'anima? I en seguida m'ho surt la gent, o sigui, els quatre que necessites per portar els passos, més gent de reforç, m'ho ha anat molt bé això del grup aquest. Llavors ja fins divendres sant, que tenim també Via Crucis al matí amb el Natzaret.
Sí, a les 10, Via Crucis, i després a la nit la processó, ja a les 10 i mitja. També vull dir que hi ha el grup de tambors, que ja fa 20 anys, enguany, i que doncs, enguany són 18 nois i noies que tocaran i que també surten el diumenge de Rams, al Via Crucis, i a la nit a la processó del divendres.
Val, i a banda d'això, els actes de celebració del 175è aniversari no s'acaben. Per una banda, heu organitzat una excursió a veure la Passió d'Ulldecona.
Sí, el dia 21 d'abril, si no hi ha res de nou, apunteu-vos els que vulgueu, pues, hi ha unes 70 places, vull dir que doncs, a veure si ho omplim tot, i anirem a veure la Passió d'Ulldecona. I
si algú se vol apuntar, doncs que ho digui al mossèn, a mossèn Xavier, i si no, que li digui a la Dolors, que potser és de les que més se poden trobar per Falset.
Sí, si volen, sí. I llavors també hi ha un... Bueno, digue-ho tu, això del Via Crucis.
Ah, vale, sí, al mes de maig, em sembla que és l'11 de maig, hi ha un Via Crucis que bé, és com el Via Crucis de Quaresma, però que les estacions són totes de fets que estan als evangèlics que es llegeixen els diumenges de Pasqua, no? Bueno, quan s'apareix Jesús i els hi ensenya les llagues de les mans, Tomàs que no creu, doncs bé, és el mateix, no? Se fan estacions i igual que un Via Crucis. Llavors tenim pensat fer-ho, com que aquell dissabte se fa la missa a dalt a l'ermita de Sant Gregori, de fer el camí des de l'entrada del camí allà on hi ha el pàrquing, fins on mos doni. Són 14 estacions, doncs més o menys repartidetes, fins a arribar a l'ermita.
Molt bé. I llavors, ja per acabar, no?, per culminar aquest any, fareu el 2 de juliol, que és el dia de l'aniversari, doncs, una missa i un sopar amb tots els membres de la congregació.
Sí, bueno, amb tothom. Vull dir, farem com un pica-pica, bueno, una mica de... Doncs, bueno, no sé com serà encara, perquè encara ens queden uns quants dies per pensar-ho, però...
Però estarà obert a tothom.
Sí, a tothom, sí.
Bé, doncs, moltes gràcies, Sandra, Dolors, per haver passat pels estudis de la ràdio per parlar dels actes de Setmana Santa i del 175è aniversari de la Congregació de la Puríssima Sang.
Moltes gràcies.
A tu per tindre-nos, doncs, per haver-nos donat l'oportunitat de poder-ho dir tot.
Ja ho sabeu, aquí a la ràdio sempre com que vulgueu.
Bon dia, doncs.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu es va haver de conformar amb un empat a 0 en el partit que el va enfrontar a les Borges del Camp. Un partit sense gols que dona un punt al Falset, que és quart a la taula amb 43, els mateixos que el segon i el tercer classificats, el Mas Pellicer i el Bonavista, respectivament. El líder, el Torreforta, se situa 2 punts per sobre i en suma 45. A la jornada d'aquest cap de setmana, l'equip de la capital del Priorat visita el camp del Costa Daurada avui a les 6. El Porrera, per la seva banda, va perdre per 4-1 en la seva visita al camp del Bonavista B. Els prioratins no van poder fer res per evitar la derrota.
El gol dels porrerans va arribar gràcies a una diana a pròpia porteria dels tarragonins. Amb aquest resultat, el Porrera es manté 11è a la classificació amb 22 punts. Aquest cap de setmana, els porrerans rebran el Cambrils avui a 6:15. L'equip juvenil del Falset Esportiu va perdre per 5-3 en el seu desplaçament al camp del Pathfinder. En un partit en el que tots els gols van arribar a la segona meitat, els falsetans es van veure superats per l'equip tarragoní. Pels nois de la capital del Priorat van marcar Arnau Mallafré, Adrià Pérez i Adam Badis. Així doncs, el Falset és tercer a la classificació amb 39 punts. Demà, a 12:45, els juvenils reben l'Alcover al Nou Domènec Aragonès. En futbol sala, el Capçanes va perdre per 3-6 davant del líder, el Cipte Alcanar. Tot i avançar-se 2-0 en el marcador gràcies als gols de Marc Llagostera i Joan Avante, els capçanencs es van veure superats pels del Montsià. Joaquim Torné va ser l'autor del tercer gol a les acaballes del partit. Així doncs, el Capçanes perd un lloc a la classificació on és 9è amb 16 punts, 3 més que el Tivissa, que marca les posicions de descens. I és precisament el Tivissa el rival dels capçanencs en aquesta jornada. El partit es disputarà avui a 6:45 al pavelló dels de la Ribera d'Ebre. Derrota també per al Priorat Nord, que va caure per 11-9 a la pista de l'Inter La Selva. El partit va estar molt igualat, amb domini dels selvatans a la primera meitat i domini dels prioratins a la segona. Finalment, però, els del Baix Camp es van acabar imposant i arrebatant el liderat al Priorat Nord, que cau fins a la tercera posició amb 34 punts. A segona catalana, els Guiamets va derrotar el Riudecols per 5-2. Pels guiametans van marcar Oriol Pena, Aleix Martí i Òscar López. El Marroig s'enfrontava al Riba-Roja i va aconseguir el mateix resultat, 5-2. En el seu cas, els golejadors van ser Xavier Carrascosa i Adrià Folch. Així doncs, els dos equips sumen els 3 punts, que situen el Marroig segon amb 31 i els Guiamets tercer amb 30. En la jornada del proper cap de setmana, el Marroig visita la pista del Riudecanyes demà a les 5. Els Guiamets, per la seva banda, descansa. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes es va imposar per 3-1 al gol més. Per les prioratines van marcar Eliana Pritchard i Judit Peran. D'aquesta manera, el Capçanes se situa tercer a la classificació amb 25 punts. Aquesta tarda, a 6:45, les noies juguen a la pista del líder, l'Almacelles. L'Alforja Priorat Nord, per la seva banda, rebrà a 6:45 el Puigpelat en el que serà el seu primer partit de la segona fase de la competició. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada sobretot per les altes temperatures, també per un ambient amb turbulents, amb vents procedents de les zones saharianes i pràcticament sense precipitacions. Per aquest cap de setmana la situació es presenta amb un petit canvi en el sentit que començaran a entrar vents de l'hora avui dissabte, i això farà que a poc les temperatures vagin situant-se als nivells més normals per l'època de l'any en què ens trobem. Per demà diumenge aquesta baixada continuarà i pel dilluns s'espera un increment de l'inestabilitat. De moment sembla que no serà massa important, però que ens pot portar alguna petita ruixada, alguna petita pluja també aquí a la nostra comarca. Haurem d'anar més endavant la Setmana Santa que la inestabilització o la possibilitat de pluges sigui més important, però de moment, com veiem, no tenim grans esperances de que aquest cap de setmana i sobretot el dilluns ens arribem grans quantitats de pluja. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1783, a Múrcia, una gran tempesta amb molts llamps va caure sobre l'església de Sant Francesc, va tallar el braç del sant titular i també el mig cap de Santo Domingo.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Nosaltres ens acomiadem fins després de Setmana Santa. Que passeu molts bons dies. Que vagi bé.